en aquest dia de cimera hispano-francesa. I avui nosaltres tenim un altre tipus de cimera aquí a l'estudi, la formada entre Sergio Parra i Irene Cívico. Com esteu?
Bon dia.
Mare meva, quin dia, eh? Escolta, és aquests dies frenètics de tensió informativa que els periodistes, Olga, també ens agrada. Home. També ho hem de dir, eh? Que ens dona aquest cuquet.
Sí, no? És com de la així, ràdio una directa. Mica d'espurneta.
Una vidilla, una vidilla periodística.
Mira, m'agrada això perquè, clar, molts mitjans ja diu Pere Aragonès, doncs ara mateix compareix després d'aquesta salutació institucional, no? Que aquest ha estat com el paper. No patiu, que no us demanarem que feu de tertulians, que ho fareu, que ho faríeu molt
bé. Sabem que no us ho heu perdut. I de fet heu patit en el moment del trajecte perquè us estàveu perdent uns segons de la connexió.
I mira, i de fet, d'alguna manera avui volíem parlar d'intel·ligència artificial, no? Que poc se n'ha parlat, justament ahir, ara ens ho comentava l'Olga, no? Amb l'Alba Sabater, amb la professora Alba Sabater, sots directora de l'Observatori de Comunicació, Cultura i Religió de Blanquerna, ens feia una pinzellada i ens feia com una reflexió dient quins són els riscos, no?, d'aquesta intel·ligència artificial després de l'ús massiu que s'està fent d'aquest xat GPT.
O sigui, ella va explicar riscos, que nosaltres ens banyem en la intel·ligència.
O sigui, vosaltres, avui...
És al revés.
Irene, fareu...
Nosaltres venim a...
Bueno, i a destrozar unos cuantos mitos...
Això ens agrada. És que és això,
clar,
no?
Això és el que volem saber.
Sí, a vegades, no? La gent se flipa un poquito.
Clar, totes aquestes idees preconcebudes que tenim amb aquesta intel·ligència artificial que es revelarà, que ens traurà la feina... Totes aquestes coses terribles que poden arribar a passar,
o no. Que puede pasar.
Ah, puede pasar.
Todo puede pasar. Pero en principio estamos exagerando un poco, creo. Pero bueno, vamos a explicarlo ahora.
Perquè, què se suposa que és la intel·ligència artificial?
Bueno, por explicarlo de manera muy sencilla, simplemente es un conjunto de instrucciones o una receta que más o menos le dices, si pasa esto, haz esto, si ves esto, haz aquello. Y nada más que eso, con lo cual no es nada del otro mundo, es una operación matemática y simplemente es eso.
I aquesta programació està vinculada amb un aparell, una màquina, una computadora sí. Que pot tenir aspecte
hardware, digamos. Concret. Exacto. Però...
A veure, si li vols donar l'ordinador forma de persona, bueno, això ja és cosa teva.
Clar.
Però no cal.
I la intel·ligència artificial necessàriament va vinculada al machine learning, això que la màquina vagi aprenent a mesura que va avançant?
Eso solamente es un tipo de programación, hay muchos tipos. El machine learning es como lo último de lo último porque aprende por sí sola.
Wow.
Entonces es como que no hace falta supervisar todo el aprendizaje desde cero. A su vez eso tiene sus riesgos, porque hay cosas que aprende que no sabemos cómo ha llegado a esa conclusión. Uh-huh. Y a lo mejor incluso ha acertado, pero como no sabemos cómo lo ha hecho, es como que sabemos la solución, pero no sabemos el camino, y eso es anticientífico.
És interessant, el que està explicant avui el Sergio Parra, també, amb la Irene Cívico.
Jo us acompanyo en aquest viatge.
Però quin paper tenen els algoritmes en tot plegat, Sergio? Perquè justament, clar, era molt interessant l'Alba, perquè ens deia que gràcies a alguns determinats algoritmes fan que, clar, ells com a professors, aquí hi ha hagut un daltibaix fort de la docència, perquè diuen, a quins la poden colar,
clar,
no?
Això és veritat.
I hi ha uns tipus d'algoritmes, molt interessant, ens explicava, i l'Alba, que poden detectar què és ChatGPT i què és, diguéssim, un escrit, no? Un producte d'una persona humana.
Eso es. Bueno, al fin y al cabo, un algoritmo es, como decía antes, una receta de cocina, solo que mucho más complicada, con muchas capas, y que detecta patrones. Entonces, todo aparentemente tiene patrones. También lo que genera ChatGPT. Con lo cual, si eres capaz de detectar esos patrones, eres capaz de detectar que eso ha sido escrito por... otra máquina que a su vez genera patrones y detecta patrones como ChatGPT. No sé si lo habéis probado, ChatGPT, alguna vez.
Ui, ahir en directe. Sí.
Ah, en directe ho he provat.
Mira, de fet, no sé si el José ara el té obert, però és al·lucinant. És que això és com és addictiu, la veritat, sí. El ChatGPT.
És com Twitch, com començar... comencis no ho deixes.
Saps què? Que això també ens ho va explicar l'Alba. Clar, de moment diuen, és gratuito. Però bé, però ja et demanen un telèfon mòbil, que aquí, clar, això són dades que tu estàs com regalant. Olga.
Gratis no hi ha res.
Gratis no és,
això és que ells
no?
Fan negoci amb les teves dades.
Dejará de ser gratis dentro de muy poco, de hecho. Porque esto gasta mucha energía, que es un tema también que deberíamos tratar, que es muy importante. Entrenar un algoritmo y mantenerlo en marcha es un gasto enorme de energía, tanto a nivel económico como a nivel de emisiones de CO2 y demás. Y esto hay que frenarlo un poco o hay que poner una traba a nivel económico, porque si no, estamos hablando de que hoy en día la IA contamina tanto como toda la industria aeronáutica estadounidense.
Ostras.
Y esto no dejará de crecer. O sea, en 10 años puede ser que sea 1000 veces más. O sea, podría ser lo más contaminante del mundo, uh-huh. la inteligencia artificial. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero no sé si habéis probado una cosa aún más sofisticada que ChatGPT, que es que, como habéis visto, tú le dices a ChatGPT, hazme el programa de mañana.
Por ejemplo,
le dices más o menos de qué va...
Fem.
Jo crec que és el que ha fet la Mercè avui.
Sí, directe. Mira, avui
ve per Aragonès, què li dic?
Però justament és d'aquest punt, no? Sergio, Irene, Olga, de dir que tot pot ser, el directe mana.
Claro.
Y ahora puede saltar todo porque ellos no tienen, ¿no? ¿Cómo pueden contrastar? Que...
Eso es lo importante. Tú puedes decirle, por ejemplo, más o menos, hazme un programa de radio sí. donde hablemos de este tema, de este tema. Que vengan Irene y Sergio, nos hablen de no sé qué, y él te hace el guión entero. Y wow. encima ahora ha salido como un añadido a ChatGPT, que es un reconocimiento de voz, que solamente con una muestra de 3 segundos, por ejemplo, de tu voz, 3 segundos, nada más.
Ya fa qualsevol frase.
Sí. Imita tu voz perfectamente y lee el guión. Perfectamente.
Ah, pot ser vacances tots els dies,
Marcel. Igual és la Judit Martín.
Possiblement.
No m'acordeu que va passar sí. per aquí
i et va imitar.
Però clar, és un tipus de programa, que no és el vostre. Clar, el vostre depèn molt d'això, del directe. Claro. Ara clar. Connectem. Clar, això no és, per això dèiem, es perdran feines. Home, no totes.
No, clar. És interessant això que estàs dient ara. Clar. Aquest és un altre gran debat, no? Que es perdran feines.
Claro, lo primero que hay que entender es, ¿realmente la inteligencia artificial es inteligente? Esto no se sabe, porque todavía no se sabe qué es la inteligencia humana.
De fet, l'any passat varen acomiadar un enginyer, no recordo quina empresa, perquè va dir que hi havia una intel·ligència artificial que havia desenvolupat consciència.
Sí, Google, sí. Bueno, esto es lo que dice este señor.
Es va quedar sense feina per dir-ho, això sí.
También es cierto que tú, bueno, no solamente con ChatGPT, yo recuerdo chatbots de hace 20 años que yo hablaba con ellos y yo pensaba que, bueno, pues parece que sea una persona
que
razona, con lo cual yo puedo tener la sensación de que tiene conciencia, pero no por eso la tiene. O sea, lo que quiero decir con esto es que la IA parece muy inteligente, pero es muy inteligente para algunas cosas. En otras cosas, que parecen muy obvias para nosotros, es muy idiota. Por eso se llama la paradoja de Moravac, que básicamente sería, qué bien juegas al ajedrez, qué bien resuelves ecuaciones, incluso propones teorías científicas, pero dóblame la ropa y no sabe hacerlo. Yeah. O aprender en bici y tampoco sabe hacerlo. Sin embargo, un niño pequeño de 2 años... aprende muy rápido a hacer esas cosas que aparentemente son muy sencillas. Entonces, lo que nos descubre la paradoja de Moravec es que lo que nos parece muy inteligente, aquello que mide los test de inteligencia, en realidad no es tan humano. Lo verdaderamente humano es algo tan sencillo como aprender en bicicleta, pues doblar la ropa, entender el contexto, cambiar de opinión en función de lo que va pasando. Y esta flexibilidad, que tiene que ver con una especie de entendimiento de cómo funciona el mundo, no lo tiene la inteligencia artificial, que al fin y al cabo solo tiene un entrenamiento basado en una serie de datos que le vas introduciendo, en plan, y no le puedes introducir toda la información del mundo porque no, ni siquiera la tenemos estructurada.
¿Y más allá de la conciencia sería la diferencia entre ser una máquina y ser humà?
Es que la conciencia para mí es una palabra vacía, que no significa nada.
¿Qué significa, claro?
Es que no, ¿qué es la conciencia? Pues a lo mejor simplemente es complejidad o manera de enfocar el mundo o de entender el mundo. Yo creo que es un término filosófico que lo que hace es oscurecer el debate, más que aclararlo, porque nos introduce otro input que
hem de resoldre.
Claro.
Clar, és molt interessant també com encarem, no?, aquests reptes que ens posen safata, no?, la intel·ligència artificial, clar, deia... Sí,
tu pensa que durant tota la història de la humanitat, aquest debat de això ens traurà la feina, això és etern. O sigui, estic segura que hi ha... la gent medieval que vivia a Barcelona ja deia, això ens traurà la feina als ferrers, estic segura. Vull dir, mira, sempre ho parlem, moltes vegades parlem de què contaminava més que un cotxe? Un cavall. Perquè tothom anava a cavall. En el moment que s'inventa un cotxe, evidentment tota la gent que estava al voltant del negoci, del transport amb animals, doncs evidentment va perdre diners, va perdre la seva feina, però clar, això és el progrés. Això ha passat constantment a la història.
Clar, i és superinteressant el que dius. De fet, Cristian Negre, que ahir també va participar amb el debat que vam crear amb l'Alba Sabater, deia que el que pot diferenciar la persona humana de la intel·ligència artificial és justament una de les grans condicions humanes, és aquesta capacitat d'evolucionar gràcies a l'adaptació de l'humà, cosa que la intel·ligència artificial de moment encara no té, no? Aquest esperit de supervivència, que potser igual és una de les principals diferències, no?
I una cosa que deia el Sergio ara, que, o sigui, una cosa, primer que nosaltres som els que alimentem amb, com diu ell, amb receptes a la intel·ligència, però per exemple una cosa com que jo estic aquí, puc estar callada però puc entendre què està passant perquè et veig la cara, perquè sento l'ambient, perquè noto l'energia, això una intel·ligència artificial no ho notarà, per això és una, com diu ell, no? Artificial o humà.
Clar.
Perquè, i això mai, evidentment, que és el que tu deies, no? Aquestes coses així més ambigües, la consciència, però després la realitat és aquesta, que una màquina, aquest leer l'habitació, no?, que li diuen, de dir, puc estar en silenci sense dir res, però entenc què està passant.
Por supuesto, puede ser que en un futuro esto sí que se solucione.
Ay, ¿sí?
Pero... yo os voy a decir ahora, esto ya es un jarro de agua fría, no hay ninguna investigación en el mundo, ninguna empresa en el mundo que esté intentando hacer esto.
Ni Elon Musk.
Nadie.
¿Por qué?
Porque no se sabe por dónde empezar.
Vale.
Porque primero hay que entender cómo funciona el cerebro humano.
Claro, ¿cómo es un humano?
Pero potser no cal, ¿no? O sea, ya necesitat.
Es una teoría que dice que a lo mejor a través de la complejidad emergentemente aparece una inteligencia espontánea, ¿no? Una inteligencia general parecida a la humana y ya está, solucionado. Pero eso es casi como apelar al milagro, a ver si ocurre. Pero si queremos hacer ingeniería de verdad, hay que entender primero cómo funciona nuestro cerebro. Y actualmente, por mucho que se han hecho análisis incluso de cortar el cerebro capa a capa, milímetro a milímetro, y estudiar cómo se conectan las neuronas, bueno, hay una cosa que se llama ciencia encarnada o ciencia cognitiva encarnada, que es que, de alguna manera, parece que hemos descubierto que nuestra manera de pensar no solamente está en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Incluso la última bacteria que hay en nuestro estómago está interfiriendo en la manera que estamos interpretando el mundo, reaccionando frente a él. Con lo cual habría que entender cómo funciona todo ese sistema, cómo funciona nuestros sentidos a la hora de registrar la realidad, cómo lo procesa el cerebro y cómo saca soluciones a todo eso. Todo eso estamos a años luz.
Yo le digo al Sergio, plau, Irene, el món de les idees.
No, Olga, volem saber, no, aquest bif que se li diu ara de la Irene. Això, com, quina resposta pot tenir?
Que jo, quan el Sergio em va dir, quan va començar a tenir el ChatGPT, em va dir, va, Irene, pregunta-li coses. Clar, podem imaginar que estem aquí.
Què li vas preguntar?
Nosaltres, tengo que escribir un libro sobre el franquismo, vale, molt bé, doncs, el ChatGPT et pot ajudar. Jo què vaig fer? Què li regalo a la meva mare per Nadal?
No. Podem clar, saber què et va respondre?
No va ser capaç.
Bueno, jo què sé, és que em va dir, clar, evidentment... Per això, perquè després sí. Les aplicacions, això, a la nostra vida real... Sí. Clar, jo no sóc una màquina i els meus interessos no són desxifrar amb l'algoritme, és, escolta, què faig per dinar? I aquí la meva mare, que és una persona molt complicada, què li regalo? Doncs, bueno, em va donar una resposta que em va distreure una estona, però no...
Clar, una mica com els nens quan fan preguntes a la Siri, clar. Que al final són tan absurdes això algunes mateix. De les respostes que serveix per passar-t'ho bé.
Claro.
Clar, evidentment ho pots, però realment té usos útils, sí. Que realment són útils. I això que diu, que deia, no me'n recordo com es deia la professora d'ahir...
L'Alba Sabater,
Clar, l'Alba Sabater, clar, sí. Jo entenc, però és que a la nostra època, quan nosaltres anàvem a, no sé si, institut o universitat, que salió el Rincón del Vago...
Ui, tant, sí.
I ja va ser un drama. Ai, és que allà estan els exàmens, allà estan els treballs... Això és etern, això simplement va... Sempre...
Es va modificant.
La picaresca.
Sempre hi ha una amenaça.
Sempre hi haurà una amenaça, sempre hi haurà...
Pero bueno, básicamente lo que queremos aquí desmitificar es que Skynet o estas ideas de inteligencias artificiales como la película Terminator, ¿no? Que dominan el mundo y tal, uh-huh. Es un tropo de ciencia ficción que no se corresponde en absoluto con la realidad científica. Lo que va a ocurrir seguramente va a ser una cosa que poca gente conoce, que es el enfoque Centauro.
¿Qué es el enfoque Centauro?
Bueno, Irene, cuéntanos la historia de Kasparov.
No, mira, que l'Olga moltes vegades, no? És aquest duel, no?, de Kasparov, eh?
Sí, del sí, Deep
no?
Blue, no?
Que això, que es va enfrentar
sisplau, sí. a la màquina que, amb l'humà.
Típic, no? De Kasparov es va enfrontar a Deep Blue, a veure qui guanyava sí. els escacs i va guanyar la màquina... drama, ¿no? Doncs el enfoque o sigui, ¿cómo lo explicas? Que lo explicas? No me dejes aquí explicar cosas serias porque voy a empezar a decir chorradas.
Bueno, todo el mundo se ha quedado con esa parte de la historia, pero poca gente sabe lo que vino después. Claro. Lo que vino después es que Garry Kasparov se unió a Deep Blue y juntos empezaron a jugar contra humanos y contra otras máquinas tipo Deep Blue. ¿Y qué pasó? Que eran mejores que todas las máquinas. Es decir, cuando te unes a una máquina, eres mejor que cualquier humano y que cualquier máquina. Eso es el enfoque Centauro. Entonces el futuro no es tanto que las máquinas nos van a dominar, o nos van a sustituir, como que nosotros vamos a interactuar con las máquinas y unirnos para unir fuerzas, y sus debilidades serán nuestras ventajas, ¿no?
Clar,
y viceversa.
Formarem equip amb la...
Aliar-nos, clar. Vaja.
Clar, o sigui, el que em deia el Sergio és que la gent que perdrà la feina potser és la gent que vulgui viure d'esquenes a la intel·ligència artificial.
Bueno, clar, és que això és, mira, m'ho havia apuntat a Umberto Eco, no? Deia les dues teories, l'apocalíptica i la integradora, no? Clar. Si tu, depèn de quin bàndol vagis, guanyaràs o perdràs, no? En aquest cas, doncs, si som més integradors, no? Podem sumar, no? En aquesta intel·ligència artificial. Aquesta seria una mica... com el resum, no?
Clar, i m'agrada molt aquesta figura del centaure, no? Aquest mig home, mig màquina, però no, simplement això, ajudar-te de dir, mira, jo tinc aquestes capacitats com a ser humà, clar, tu tens aquestes capacitats com a màquina, entre cometes, per parlar així clarament, doncs junts realment podem millorar-ho tot, i la persona que sigui capaç de utilitzar aquestes eines extra per la seva feina, doncs evidentment tot millorarà, clar, infinitament, com tot, crec jo,
De hecho, yo ya lo estoy utilizando en mi vida diaria, o sea, yo como escritor, tanto de artículos como de libros e incluso novelas, pues a veces me quedo como atascado en una parte, digo, oye, ¿esto cómo lo debería desarrollar? O ¿cómo podría describir esto mejor? Y se lo pregunto a ChatGPT, él me da unas cuantas ideas y yo digo, ah, pues es un buen enfoque, y a partir de ahí construyo algo mejor, pero ya es una manera de ir más rápido y crear más conocimiento o más, en mi caso, más texto, sin esa hoja en blanco que a veces aparece o ese encallamiento, ¿no? Con lo cual, para mí, ChatGPT no considero que me haga perder el trabajo, sino que me hace ser más productivo. I mejor que qualsevol altre escriptor que no usa ChatGPT.
I això que tu ets un sector que podríem dir com el dels periodistes, que es podrien sentir amenaçats, claro, perquè et poden fer la crítica d'un programa, escriure un article sobre qualsevol tema, agafar informació d'una banda o una altra, combinar-la bé i ja tens l'article escrit.
Claro. Sí que es cierto que hay mucho periodismo, que es básicamente contar pues resultados deportivos o resultados económicos, crónicas muy sencillas, esto se puede, digamos, convertir en una receta que ChatGPT o cualquier otra máquina lo podrá hacer. ¿Qué harán los periodistas que se dedicaban a eso? Dedicarse a cosas más interesantes.
Que aportin més.
Claro, porque en el fondo es una cosa que es... son algoritmos muy sencillos.
Però, i de fet, vull dir, és cap aquí, no?, on va el periodisme. Vull dir, perquè ara, amb la irrupció de les xarxes socials i les noves tecnologies, com estem parlant avui de la intel·ligència artificial, la notícia no és que un partit... No sé, poso l'exemple, un partit de futbol, abans, no?, l'interessant era saber el resultat, no?, qui havia marcat, 2-0, ara això ja podem tenir l'instant. Ara el que volem com a públic, no?, com a espectador, com a lector, és que hi hagi aquest focus de la notícia en quant a especialització,
una
no?
Una mirada.
Vull dir que, perquè ara no, el resultat del moment ja el tenim,
claro,
no? I potser és això que és el que no ens pot donar de moment, no?
De
la intel·ligència artificial.
Clar. Jo, és que realment són tipus de personalitats, o sigui, quan he dit abans, doncs tota la història de la humanitat ha sigut així, doncs clar, hi ha persones com nosaltres que som més adaptables, no som ni millors ni pitjors, jo simplement, hi ha gent que li costa més adaptar-se i té més por el que passarà, i hi ha gent que pensa... Són personalitats, no és ni millor ni pitjor. Jo penso, bueno, doncs a veure què em porta això.
Sí.
Ahora es cuando decimos que todo lo que hemos dicho estos 10 minutos lo ha escrito ChatGPT.
No, otra cosa, mira, que le pregunté...
No, no es cierto. No.
Però a mi me hizo pensar otra cosa. Lo del regalo realmente fue una chorrada mía. Però una altra cosa que sí que... Per exemple, jo estava, una discussió que tenia és que un amic meu no es volia vacunar. ¿Vale?
Ai!
I, bueno, i llavors li vaig preguntar com... com li podria enfocar, perquè no, saps com, però sí, enfocar sense ofendre, em refereixo, com li podria enfocar aquesta persona, doncs els beneficis que pot portar a vacunar-se, i mira, em va fer pensar, perquè em va dir moltes coses, i una de les coses que em va dir és, has de respectar l'opinió de les altres persones, i em va dir això, em va dir, l'altra persona està en el seu dret de no vacunar-se, i has de ser conscient que potser no ho vols fer, i vaig pensar, mira, em va fer pensar en això, evidentment ja ho sabia, no sóc tonta, però realment em va agradar que m'ho digués, a part de dir, bueno, mira, si vols et dono quatre frases, em va donar quatre frases.
També? Sí.
Sí, no, em va dir, mira, doncs pots dir això, però...
Que sàpigues
que ell té la seva opinió, saps? I vaig dir, mira, interessant.
No, és intel·ligent, el xat.
Sí, em va semblar...
És més empàtic.
Clar, però això també ho comentava l'Alba, perquè deia, clar, més que intel·ligent, és resolutiu.
Clar.
O sigui, no, et dona com una solució al moment.
Clar, perquè és el que deia el Sergio, en el fons li han donat receptes.
Clar.
saps? I llavors aquesta recepta també li han dit, sí, de dir, bueno, és que no tothom pensa igual, bueno, doncs això t'ho repeteix, és que no tothom, sí, tu penses això, doncs no tothom pensa igual.
I de fet comentàvem també que quan li fas preguntes més de, no sé, més, preguntes més filosòfiques o...
Clar, és
més,
complicat.
És complicat, llavors aquí ja el propi xat et diu, jo amb això no em puc complir.
Aquí ja s'encalla.
No, no, mejor, sí, nunca mejor dicho que clar, si no que... me l'electrocuto. Però saps el que et vull dir? Que, i després també és veritat aquesta suma, perquè quan vam fer la prova ahir que dèiem qui és Rafa Sanahuja, no? Un presentador de la casa. Tu li posaves Rafa Sanahuja i es quedava només en és un presentador espanyol, diferents cadenes, tal. Si tu l'ajudaves i deia Rafa Sanahuja, Radio Estel, llavors sí que li et donava més pistes, clar, no? Que
és el... de hecho, una de las razones por las cuales ChatGPT no está conectado a internet, porque podría estar conectado a internet y tener toda la información que está pasando al segundo, ay, es precisamente el riesgo que entraña eso. Porque de repente las personas podrían preguntarle cosas y ChatGPT responderles mal. Por ejemplo, tengo aquí una dolencia, ¿qué hago? Pues bébete un litro de lejía.
Claro.
Y tú le haces caso, ¿no?
Claro.
Entonces lo que están haciendo ahora es, le han metido como una especie de base de datos, que es muy grande, pero está limitada. Está, y entonces, lo que están haciendo con nosotros, y ya está el pago que estamos haciéndole, es ir monitorizando y reforzando el aprendizaje del propio ChatGPT para que sepa qué es lo que queremos decir cuando preguntamos algo, cuando repreguntamos. O sea, estamos entrenando a ChatGPT para que algún día cuando acceda a internet no nos diga que nos bebamos un litro de lejía.
Clar, no està connectat a internet per això mateix, perquè no tots sabem que internet, com tot, està ple de coses de veritat, claro, i coses de mentida.
De hecho, Google, esta máquina que habéis hablado antes de que, bueno, lo has dicho tú, ¿no? Que él parecía que tenía conciencia. Uh-huh. Es más poderosa que ChatGPT, pero no la han sacado al mercado. ¿Por qué? Porque tiene muchos riesgos. Es que podría acabar con nosotros en un momento, sin darse ni cuenta, porque somos tan tontos a veces...
Que ens ho creiem tot.
Claro. Claro, entonces están mirando a ver cómo lo hacen. Y la idea es que a medio plazo, quizás cuando salga ChatGPT-4, que sale dentro de 3 meses o así.
¿Ah, sí?
Sí. Que será como.
¿Y qué será?
100 veces más potente, más inteligente, o sea.
¿Y en qué mejorará?
Bueno, será más fluida la conversación. A veces que pareces un poquito tonto, a veces según que lo que le preguntas, sobre todo temas filosóficos, creía, como decías, pues aquí atinará más. Serà un poquito más complejo.
Clar, de fet, a ChatGPT, tu, per exemple, pots tenir una semiconversa, perquè, doncs, com jo, no? Li dic, què puc dir perquè es vacuni? Llavors em contesta i jo li vaig contestar. I si em diu això, llavors ella em va... Con lo cual sí que pot anar mantenint una conversa...
Una conversa, no? Interactua, sí, més, no? Un fil.
Entenc, doncs, que amb totes aquestes millores, doncs tot això encara afinarà més.
Oh, bueno, clar, és que jo ara estava pensant en la pel·lícula Her, no? Quan
clar,
el... bueno, clar, és que... És...
Jo no, crec que això sempre ha passat.
Allò és la versió 10.
Clar,
no sé,
enamorar-te d'una intel·ligència artificial.
Però si la gent us en recordeu de... El diario de Patricia, los novios del chat, que hi havia gent que portava anys parlant amb algú que no coneixia.
Sí.
Pues bueno, pues això pot seguir
una cosa així,
seguirà,
no?
Passant. Gent que s'enamora de gent que no coneix, seguirà passant.
El primer chatbot de la història, de hecho, que fue los años 60-70, ja passó que havia gent que se encariñó de ese chatbot. O sea, imagínate lo que puede venir a partir de ahora. O sea, yo estoy convencido de que habrá gente que se va a casar con...
Ojalá lo vea.
Yo. Her, ¿no? Que están allá
fent... Están enamorats. El Joaquín Fénix, ¿no?
Claro. Es lo único que os puedo decir. Sí. Tant de bo ho veiem. Ja està.
Això.
Aquí estarem.
Tant de bo ho veiem.
Y que a veces es más interesante el ChatGPT que muchas personas.
Sergio Pa. I el típico de debò que sempre és un plaer tenir-vos.
Moltes gràcies.
Però ens ajudeu a que no ens donin gat per llebre. Gràcies. Una abraçada. Oh.